Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Congrés ha aprovat la pujada de les pensions i els ajuts al transport del decret òmnibus amb el sí dels socis de la investidura del Partit Popular i de Junts. S'han registrat 315 vots a favor, 33 en contra i una abstenció, i es tramitarà com a projecte de llei per procediment d'urgència. Tot i que avui la tributació del salari mínim interprofessional a l'IRPF ha centrat bona part de la sessió de control al govern al Congrés dels Diputats. El president del PP ha retret al president del govern que el salari mínim tributi a Hisenda, mentre que Sánchez ha agraït a Núñez Feijóo que defensi ara l'increment d'aquest salari. Els escoltem tots dos.
Confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas... Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado.
Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo. Para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, ¿no? Mucho mejor vivir con 735 euros al mes, que era como lo dejaron en 2017, 2018, a los 1.164 euros al mes que está el gobierno de España dejando el salario mínimo interprofesional.
Més temes: la Conca de Barberà, les Garrigues, la Segarra i el Pallars Sobirà són les comarques amb un pitjor accés als serveis públics. Ho posa de relleu un estudi fet pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, que estudia àmbits com l'educació, la sanitat, la seguretat o la mobilitat. L'informe, fet durant 3 anys per aquest òrgan consultiu de la Generalitat, format per sindicats, empresaris i agents socials, ha analitzat els serveis que tenen els 947 municipis que hi ha a Catalunya. I el Rosselló, a Segrià, ha declarat 3 dies de dol per la mort d'un noi de 19 anys en accident laboral. Els fets van passar ahir a la tarda en una empresa situada al camí de Benavent. La víctima va ser colpejada al cap per la porta d'un remolc, que és el tercer accident laboral a les comarques de Ponent en el que portem d'any. I l'Ajuntament de Barcelona, que es compromet a mantenir la vinculació de la ciutat amb el monestir de Pedralbes, això malgrat la marxa de les tres últimes monges clarisses. Aquesta ha estat l'última diada de Santa Eulàlia amb les religioses presents en la visita comitiva municipal. En cultura, el Museu Tàpies convida a submergir-se en la gènesi de l'imaginari de l'artista de la nova exposició La imaginació del món. És tot de moment. Tornem amb més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 12 de febrer, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, ja està plovent en algunes comarques del país, sobretot ha estat cap a Tarragona, en alguns indrets de Lleida, on aquesta pluja ha estat una mica més abundant. Hem passat fins i tot dels 5-6 litres per metre quadrat en alguns indrets de l'Ebre. En aquests moments engega també ja aquesta pluja en alguns indrets de les comarques de la Catalunya Central o de l'àrea metropolitana. I, en general, són els núvols ben abundants també a la resta del país, on, de fet, s'hi escapen algunes gotes, també algunes nevadetes al Pirineu, per damunt dels 1.700 metres, aproximadament. Atenció aquesta tarda i vespre, amb la pluja abundant i, en algun moment, amb alguna tempesta, A l'àrea metropolitana de Barcelona és probable que plogui amb moltes ganes i ja diem amb tamborinada. A la resta del país també aquesta pluja que anirà fent, però d'una forma ja més esporàdica. La nevada del Pirineu continuarà als 1.700 metres d'altura. Pel que fa al dijous, encara tindrem núvols al matí, amb boires a la Catalunya central i durant la tarda un ambient més suau que no pas avui. Ho seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem dels 21 anys de Facebook. Pot sobreviure en l'era de TikTok i de la desinformació? Li preguntarem a Alexandra López, professor dels estudis de la comunicació de la UOC, investigador del grup de recerca en aprenentatges, mitjans i entreteniment. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista avui per analitzar el pla del govern per al cotxe elèctric i també per parlar dels 20 anys de Google Maps. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Cesc Abad, pintor, escultor i ceramista. Continuarem amb gastronomia per parlar amb Clara Simó, creadora de contingut gastronòmic, i acabarem amb cultura i el pretenc Sergio Colomina, que ha publicat el tercer còmic basat en Sherlock Holmes amb Norma Editorial. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La que era l'actual alcaldessa accidental i primera tinent d'alcaldia, Maïssa Balcells, no continuarà a l'Ajuntament de Terrassa. Fonts municipals han confirmat que plega de l'equip de govern per motius familiars. És una baixa molt sensible per a un dels grans pesos pesants del govern local i de la formació Tot per Terrassa, ja que va ser la número 2 a les darreres eleccions municipals. A més, estava al capdavant del govern les últimes setmanes davant la baixa mèdica del titular Jordi Ballart. Balcells tornarà a la Fundació Prodis, d'on la va captar Ballart per a la seva formació. Actualment ocupava una de les tinences d'alcaldia més potents a les serveis generals i govern obert, que també inclou serveis econòmics, gestió tributària, recaptació, contractació, patrimoni, estructura, desplegament territorial i districtes, així com serveis funeraris i suport a la sindicatura de Greuge. També és regidora d'Educació i Innovació i diputada de Tot per Terrassa a la Diputació de Barcelona. El partit ha emès un comunicat confirmant la renúncia a la seva acta de regidora i s'afirma que la decisió respon a motius estrictament personals derivats de circumstàncies familiars sobrevingudes. Tot i la seva renúncia al càrrec, Balcells continuarà vinculada a Tot per Terrassa.
Gràcies, Sergi. I ara continuem per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. A part de les urgències del Parc Taulí s'atendran en barracons mentre durin els treballs d'ampliació d'aquesta unitat que han de començar al llarg d'aquest any. La Junta de Govern Local de Sabadell ha autoritzat aquesta setmana la concessió d'una llicència d'obres majors per tal que es pugui instal·lar un sistema de mòduls prefabricats, uns barracons, que acolliran part de les consultes. La idea és minimitzar l'impacte dels treballs sobre els usuaris de l'Hospital de Sabadell i que es pugui mantenir l'activitat assistencial en tot moment. Es tracta de l'última fase prevista del projecte d'ampliació de les urgències del Taulí després que s'hagin guanyat 2.300 metres quadrats en els últims anys gràcies al trasllat de les consultes externes de pediatria a l'edifici Santa Fe i també a la creació d'una nova zona d'observació amb 16 boxes i l'habilitació d'una àrea de curta estada amb una trentena de llits.
Gràcies, Juli. Anem ara fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es compromet a continuar reforçant la vigilància a la ciutat i dotar de recursos la Guàrdia Urbana. D'aquesta manera, vol revertir l'augment de la criminalitat registrat el 2024 d'un 6%. Així, confia que la xifra de delictes continuï disminuint alhora que es compromet a seguir reforçant la seguretat a la ciutat, ja que, segons defensa, la fórmula funciona. L'alcalde ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
Jo no amago el cap sota l'ala. O sigui, jo podria dir, no passa res, tal i qual, els furts han disminuït, tal. Escolti, me n'alegro que els furts han disminuït, però jo, davant d'aquesta situació, el que faré és el que estic fent des del primer dia, i és reforçar el que és a l'àmbit de la vigilància i de la Guàrdia Urbana a la nostra ciutat.
L'alcalde ha assenyalat la multireincidència com un dels principals factors que, considera, incideix en la pujada de la criminalitat. També s'ha referit a l'antic Institut B9 que el govern local treballa per desallotjar. El Viol ha acusat de delinqüents la majoria d'ocupants que hi ha a l'equipament i per això ha defensat que els delictes de la ciutat disminuiran un cop s'executi el desnonament.
Gràcies, Anna. I ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. El tram sud de la línia 9 del metro serà avui dimecres, 9 anys des que connecta zona universitària a Barcelona amb les dues terminals de l'aeroport, tot passant pel nucli urbà del Prat a través d'un recorregut de 20 quilòmetres i 15 estacions. Projectes com el de l'estació intermodal, projectada fa més de 15 anys i que havia d'unificar tots els serveis en un de sol espai, continua de moment però al calaix, sense cap termini concret per part del Departament de Territori. Així mateix ho reconeix el director d'Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, Jordi Julià.
Pensem que, esclar, la crisi de l'any 2012 ha tingut tot plegat parat. Hi ha moltes coses parades que haurem de tornar a reprendre. Està sobre la taula, però no hi ha, diguéssim, no hi ha terminis i no hi ha decisió encara. És a dir, sobre la taula hi ha estat sempre i ara encara més.
Una línia nou sud que acumula unes 22.000 validacions diàries a les principals estacions, segons dades de TMB, i fins a 30 milions de persones de forma anual en el conjunt de la línia, a l'espera, però, que es pugui arribar als 110 quan es completi el tram central, que podria estar de cara a l'any 2032.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Castellà està acollint avui durant tot el dia les sisenes jornades d'infància, adolescència i educació que enguany aborden el tema de la importància de l'educació sexual durant aquestes etapes de formació. El punt de trobada és la sala d'actes del Mirador. Per la jornada han passat diverses expertes com les psicòlogues i sexòlogues Elena Crespi i Sílvia Catalán per parlar dels reptes de l'educació sexual i com abordar les inquietuds d'infants i adolescents. També s'ha organitzat una taula rodona amb professionals de la salut i l'ensenyament i de l'àmbit de la diversitat per abordar qüestions com l'atenció a les persones trans, els drets sexuals de les persones amb diversitat funcional, els resultats del programa Salut i Escola de Castellà, entre d'altres qüestions. Aquesta tarda, a partir de 6:15, tancarà a les jornades la ginecòloga, sexòloga i llicenciada en dret Raquel Teuller de Martínez, que abordarà l'impacte de la pornografia en la infància i l'adolescència.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Coca, xocolata i màgia són els ingredients que serviran per commemorar amb un dia d'antelació el Dia Internacional contra el Càncer Infantil. La festa, organitzada conjuntament per Polseres Candela, Associació Espanyola contra el Càncer, Oncolliga i la Taula de Malalties Neurològiques, Càncer i Cronicitat, serà aquest divendres de 5 a 8 de la tarda a la plaça d'Octavià. A més, el dissabte 15 de febrer a les 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà l'obra de teatre Això no és vida. Carmen Blanco és membre de Polseres Candela.
Com que el càncer infantil i juvenil es considera una malaltia rara, en conseqüència és poc rentable per invertir, per investigar. I per això, com que és poc atractiu també per la indústria farmacèutica, doncs som les famílies qui financiem principalment la seva investigació.
L'associació Polseres Candela, fundada l'any 2017, té el seu origen en l'ingrés de la Candela d'11 anys a l'Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona per una leucèmia, on una infermera li va ensenyar a fer uns braçalets amb nusos de macramé que encara avui es venen de forma solidària per recaptar fons per a la investigació del càncer infantil. L'associació destina el 80% dels seus fons a laboratoris com el de Sant Joan de Déu i, més recentment, a l'Hospital Vall d'Hebron. A més, treballen per conscienciar la societat sobre la realitat d'aquesta malaltia i la necessitat d'inversió en recerca.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar. Amb motiu de la celebració dels 21 anys de Facebook i amb l'aparició de noves xarxes socials com TikTok, volem analitzar l'evolució d'aquesta plataforma i els desafiaments que ha de superar, tant pel que fa a la seva gestió de la desinformació com la seva capacitat de mantenir-se vigent en un escenari digital en constant canvi. És per això que marxem fins a Badalona per parlar amb Alexandra López, professor dels Estudis de Comunicació de la UOC i investigador del grup de recerca en aprenentatges, mitjans i entreteniment. I també amb la nostra companya Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb trucada amb l'Alexandra. Bona tarda.
Bona tarda.
Per començar, et vull preguntar que quins creus que són els principals problemes de Facebook avui dia?
Bé, un dels principals problemes que té Facebook, per mi, és curiós perquè és que va ser dels primers. És a dir, el fet de ser de les primeres xarxes, de les primeres de tenir èxit, de les primeres de tenir tota una sèrie de gent que hi era i que encara hi és, ha estat possiblement el que en alguns col·lectius, sobretot el jove, l'hagi fet com menys atractiu, no? I, per tant, un dels reptes que sempre té és que continuar engrescant a la gent jove, els creadors de continguts, i no basar-se en aquesta idea de fotografies, de contactes, de comentaris, sinó donar tantes possibilitats i potencialitats com donen la resta de xarxes socials, no? I, per tant, sempre tenir aquesta idea de que, encara que és la primera, doncs és de les més rellevants o de les més actualitzades, no? Jo crec que aquest és el principal repte que sempre li pesa a Facebook.
Perquè, en relació amb el que acabes de dir dels joves, quina és la percepció que creus que tenen avui dia aquest sector amb l'aplicació?
Clar, jo parlo una miqueta de la percepció de, potser, en un entorn europeu, amb altres xarxes, on són molt creadors de continguts, perquè segurament en altres països on pesa molt la presència de Facebook, això, aquest pes de, o aquest biaix que percebem respecte als joves no es dona tant així, eh? Però a nivell més europeu, a nivell de l'Estat, la sensació, diguéssim, és que és una xarxa que no era tan atractiva perquè ja hi havia els nostres pares, i per tant ja ens seguien els nostres pares. Estàvem com connectats allà, i algunes de les coses que volem compartir, doncs no volem que, diguéssim, estigui la família, doncs, fent-nos likes o fent-nos comentaris, però la idea és dir, doncs me'n vaig a una altra xarxa on el públic és més com jo, on també celebren el tipus de continguts de la mateixa manera que jo, i per tant doncs es va com esbiaixar una miqueta o segmentar per edats.
Perquè a nivell ja global, creus que Meta pot recuperar terreny entre els usuaris joves?
Clar, Meta va fer una estratègia molt vàlida per ells, que és la d'adquirir la que semblava que podia ser la xarxa més competidora respecte a ells, que és Instagram, no? Que és pensar, dir, escolta, en lloc que Facebook es converteixi en Instagram, es va poder permetre comprar-la. De manera que va dir, bueno, doncs, diversifico xarxes, no només aposto a una, després l'estratègia ja va ser que tota l'empresa gran ja deixés de dir-se Facebook i passés a ser Meta, però és aquesta idea de dir, escolta, no tenen per què competir, a Instagram hi va un tipus de gent i a Facebook anirà un altre. Doncs jo intento pescar en tots els mars, no?
Pel que fa als canvis recents de Meta en la moderació de continguts, perquè deixa aquesta responsabilitat a la comunitat, diguem, creus que això pot influir en la qualitat de la informació de la plataforma?
Sens dubte, però els càlculs que Facebook Meta fa és... Això no l'afectarà perquè no està afectant a les altres xarxes socials. És a dir, si Twitter i altres xarxes possiblement controlen menys els continguts perquè no tenen la pressió ara de l'administració dels Estats Units i la Unió Europea és un mercat massa petit a nivell global, doncs no tinc cap problema, trec aquest control de continguts, perquè el control de continguts és una inversió en diners, diguéssim. Jo sempre dic que la veritat no és el model de negoci de la xarxa social, els hi és igual. I en la idea de que si gestionem molt els continguts i eliminem molts continguts que puguin ser sensibles, la gent se n'anirà a altres xarxes socials com Telegram per allà, diguéssim, difondre qualsevol altra cosa, no? I en aquest equilibri més geopolític i també de veure els nous escenaris, a veure què passava amb TikTok, doncs Meta va decidir, doncs, escolta, deixo de controlar-ho perquè ara mateix no tindré ningú i segur que Musk i segur que Trump no m'ho demanaran.
Per tant, creus que això pot impactar més negativament cap a la imatge de Meta?
Ells han fet un anàlisi que la relació costo-benefici respecte a la reputació és mínima respecte a... és només la caiguda de publicitat és l'únic que els podria fer tirar enrere algunes d'aquestes decisions. Però no sembla a priori, però això pot passar, que, diguéssim, les empreses o la gent que hi fa publicitat tinguin cap problema en ser relacionades o tenir continguts allà i, per tant, no trauran de moment la seva publicitat perquè no hi ha cap altra xarxa que sigui millor o que els ofereixi una vessant diferent. Jo crec que ells assumeixen que era el moment de fer-ho perquè Twitter ho havia fet i quan ets el segon sembla que ja ho fas i no hi ha tant de debat i la gent no està plantejant marxar de Facebook com sí que ho està fent de marxar de Twitter. Per tant, fa aquest pas en un moment com molt invisible que té el mínim perjudici per intentar, sobretot, doncs això, que la gent no se'n vagi a altres xarxes socials on es controli menys els continguts. El resultat, però, és que tots perdem amb la qualitat de la informació que hi haurà. I recordem, o val la pena recordar, doncs, que Facebook ha tingut problemes en determinats genocidis, en determinats països, perquè van ser una de les fonts a partir de les quals doncs, es van emetre tota una sèrie de rumors que va comportar que els discursos d'odi i la persecució doncs tinguessin conseqüències molt, molt dolentes, no? I, per tant, això va portar a controlar els continguts i ara, doncs, bueno, sembla que es torna cap a l'altra banda.
Canviant una miqueta de tema, segons l'article que vau publicar a la UOC, Meta ha anunciat una iniciativa per pagar a creadors de contingut de TikTok perquè també publiquin continguts a Instagram i Facebook. Què en penses d'aquesta estratègia?
Bé, és, en aquesta lluita, no? Hi ha unes lluites geopolítiques a nivell d'estats, amb aranzels, i a nivell de xarxes és per intentar captar els creadors de continguts que puguin arrossegar més gent. Si arrosseguen més gent estarà dintre de la xarxa, més estona estarà i més publicitat podran anar col·locant, i aquest és el seu veritable benefici. Per tant, intentant captar creadors de continguts que tinguin una comunitat ja creada, intenten portar-los, o com a mínim que no se'n vagin cap a TikTok o que no se'n vagin cap a Red Note en el moment en què potser TikTok podia tenir problemes. No? És una estratègia de captar creadors de continguts, no? Com un club de futbol que fitxa bons jugadors, que fitxa un determinat cantant que és més conegut, per intentar, diguéssim, que la gent estigui en aquelles xarxes. No? I, per tant, bueno, és una estratègia de captar al final publicitat i de captar, diguéssim, l'atenció del públic.
Clar, o sigui, creus que realment és una manera efectiva, no?, de treure nous usuaris i creadors de continguts a Facebook?
Sí, és molt més difícil que una determinada audiència o uns determinats perfils puguin anar a una estratègia de mig termini, anar creixent amb seguidors i creant la comunitat. Si ja importes la comunitat o ja importes, diguéssim, el creador de contingut, l'influencer, amb tota la seva comunitat que hi aniria al darrere, doncs els hi surt a compte, sens dubte. Sobretot per no perdre aquesta voluntat d'estar en les xarxes on passen coses més xules o hi ha aquells creadors de continguts que sobretot el segment més jove doncs, li pot interessar estar.
La moderació de continguts a les xarxes socials és un tema bastant complicat. On creus que hauríem de traçar, diguéssim, una línia entre la llibertat d'expressió i alhora la protecció contra la desinformació?
Bé, jo crec que Musk i altres plataformes el que intenten és crear com una dicotomia entre llibertat d'expressió i control de continguts, que ells en diuen censura, és a dir, els límits són els mateixos que hi ha en les lleis fora d'internet, és a dir, on entra la calúmnia, on entra el discurs d'odi, tot això ja està regulat. Però amb l'excusa de no creure que ells han de gestionar aquests continguts, al final el que es fa és que s'obre la porta en forma de vasos comunicants perquè hi entri tota una quantitat de desinformació i de discursos d'odi. Jo crec que els elements legals ja existeixen, el que passa és que el que volen aquestes plataformes és treure's a sobre la responsabilitat de control sobre aquests continguts. No? Com si jo, que sé, una ràdio o un canal de televisió diguessin jo no tinc responsabilitat sobre els continguts que ja s'hi estan emetent. No, escolti, això està passant a les seves xarxes i vostè, encara que digui que és un canal, té una part de mitjà de comunicació que també té una responsabilitat inclosa.
Pel que fa a la desinformació, hem vist que doncs, algunes propostes apunten a combatre l'anonimat a internet com a mesura per reduir aquest concepte. Com veus aquesta idea?
Això la combat en tant que l'anonimat pot permetre atorgar la responsabilitat o pot donar la percepció que ets més fàcilment localitzable. En el fons, encara que siguin perfils anònims, hi ha la possibilitat de poder traçar fins què és, però és molt complicat. El que es vol és que serveixi també com a prevenció. Si tu t'estàs identificant, d'alguna manera t'exposes una miqueta més i això fa que la temptació de difondre continguts falsos o rumors, o etcètera, etcètera, queda una mica més contingut. Per tant, és més a nivell de prevenció que a nivell de persecució legal, perquè les eines existeixen per poder saber qui hi ha al darrere de determinats perfils, a menys que, diguéssim, sigui gent que es dediqui a hackers, etcètera, etcètera. Però quan estem parlant de perfils, diguéssim, anònims, de gent més del carrer, això és fàcilment també resseguible. És sobretot la idea de que l'exposició doncs et serveixi com a prevenció.
Per tant, hi trobes més avantatges o inconvenients en aquest sentit?
Jo hi trobo avantatges, sobretot per la rapidesa que se li demana a qualsevol cosa que succeeix a les xarxes. És a dir, els mecanismes que existeixen de control i seguiment, de difusió, etcètera, etcètera, en general són força lents. la part de que hi hagi una identitat clara faria molt més fàcilment avisable, resseguible, esborrable qualsevol de les, dels esdeveniments. No m'acaben d'agradar aquestes campanyes que es fan, que la gent, diguéssim, generen com alertes, i a partir de l'alerta la primera decisió que fa la xarxa és et trec el compte del temps suspès i després ja veurem. No, anem una miqueta a intentar ja poder deduir què és el que ha passat d'una forma més ràpida, i la identificació podria ajudar a accelerar passes en aquest sentit.
Aquests canvis en la moderació de continguts que hem estat parlant anteriorment, creus que podrien contribuir a un augment de la divisió o, per contra, a una major diversitat d'opinions?
Bé, una de les coses que veiem és que hi ha com una segmentació per ideologies, no? És una cosa, un debat que s'està veient ara també a Twitter, no? Que en funció de l'afinitat respecte al creador, doncs la gent marxa o no marxa, o es fan... Hi ha una mica de moviments, i el que s'està trencant potser és aquesta idea de que hi havia una àgora global on tots interaccionàvem els a favor, en contra, i teníem un espai on parlar, no? Estiguéssim o no d'acord, podíem saber què passa. Quan es segmenten molt les xarxes, i això passa, jo què sé, als Estats Units, que Trump té la seva pròpia xarxa social, al final el que fas és aquella gent la tens allà tancada i, diguéssim, és menys plural la quantitat de continguts o de veus que ja hi és. Per tant, hi ha més risc també de polarització, no? Si es segmenten les xarxes i els usuaris.
En relació amb això de TikTok, tot el que està passant als Estats Units, creus que si la plataforma al final la prohibeixen, és a dir, desapareix als Estats Units, això afavoriria en el cas de Facebook?
Bé, jo crec que hi ha una sèrie de xarxes que s'estan preparant per si calgués acollir aquests usuaris, que d'alguna manera es trobin. Jo tinc la percepció que una cosa tan gran, quasi sistèmica, trobarà una solució d'una forma o altra, però si no, diguéssim, això, Facebook ja està doncs, incorporant alguns creadors de continguts, es crea una xarxa com RedNote, bueno, més o menys es van generant alternatives per poder acollir aquestes comunitats, no? Es refan i es tornen a fer, no? Hi ha una part líquida, no?, amb els usos, doncs recordem eines o xarxes socials com Twenty que van existir i que ja no existeixen, no? Uh-huh. Això també ho veurem, que a vegades es crearan i desapareixeran determinades xarxes socials en escenaris una mica volàtils.
I ja per anar acabant, en relació amb el tema de les xarxes socials, quin creus que serà el futur d'aquestes plataformes, especialment Facebook?
Són xarxes com de la família, eh? Vull dir que porten molt de temps acompanyant-nos, tindran una vigència. El que possiblement anirem veient és això, una certa segmentació de xarxes en funció dels interessos, no? Potser renaixeran xarxes com Pinterest en funció de determinades comunitats, i sobretot el que siguin més ideològiques o polititzades, potser s'aniran una mica ajuntant com per afinitats, no? Una mica com el que pot passar a Blue Sky, no? Això implica una pèrdua de la riquesa, no? De la pluralitat, i sempre recomanem tenir al màxim de diversa aquesta dieta digital de continguts, perquè si no, diguéssim, poc a poc, ja ho fan els algoritmes de recomanació que ens van tancant les opcions del que veiem perquè ens alimenten d'allò que ja hem vist, sinó hem d'intentar doncs, tenir al màxim d'una dieta digital molt, molt oberta.
Preveus algun canvi important en els pròxims anys?
Es fa difícil de dir i no equivocar-se, però jo crec que veurem la caiguda d'algunes d'aquestes xarxes, l'aparició d'altres xarxes, i aquesta barreja entre geopolítica i plataformes i xarxes socials tindrà alguna incidència, no? Perquè el segmentaran ideològicament o se'n crearà una altra, o veurem, diguéssim, que determinats països veten l'accés a determinades xarxes socials, amb la qual cosa, diguéssim, hi haurà com un cert proteccionisme també de xarxes socials per part dels estats.
Doncs, Alexandre, professor dels estudis i de la comunicació de la UOC, investigador del grup de recerca en aprenentatges, mitjans i entreteniment, moltes gràcies per aprofundir-nos en com és l'actualitat de les xarxes socials i per passar-te pel Connectats. Bona tarda.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Sea frío de mi amor y no me vino. Única salida, música en mi vida. Cerra me motiva, pero sentirla me aviva. Como alcohólico, por cada gota hay un grito. Sin saber que necesito, mi mente derrito. Me como, me lloro, me desplomo. Poco a poco conmigo mismo me desahogo. Lo siento, mamá, no quería llorar. Ya no sé qué hacer, todo lo hago fatal. Estoy cansado de verdad, no sé qué me quedará. Pero lo siento, mamá, ya no quiero estar. aquí encerrado en contra de mi mente y gritando a las voces de siempre. La culpa vive en mi subconsciente y esta vida es más deprimente. Los problemas no les hago frente. Mis verdades mienten. Las caídas ahora son frecuentes y mis letras son seres vivientes. Pero ahora te lo digo en serio, te aviso que no estoy cuerdo. Otra noche más escribiendo letras de temas que poco a poco se completan. No quiero ganar ni premios ni tetas, quiero hacer temas que a mí me representan. Porque ya no soy, porque ya no siento, porque poco a poco yo me desvanezco. Porque ya no soy, porque ya no siento, porque poco a poco yo me desvanezco. Lo siento, mamá, no quería llorar, ya no sé qué hacer, todo lo hago fatal. Estoy cansado de verdad, no sé qué me quedará, pero lo siento, mamá, ya no quiero estar. Encerrado en contra de mi mente y gritando las voces de siempre. La culpa vive en mi subconsciente y esta vida es más deprimente. Los problemas no les hago frente. Mis verdades mienten. Las caídas ahora son frecuentes y mis letras son seres vivientes.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passen dos minuts de dos quarts de cinc de la tarda i ara és temps per a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartirem amb el José María Mesa, que és expresident del Rotary del Prat i, a més, és escriptor. José María, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
De moment bé, de moment estic aquí esperant, diguem-nos, les vostres preguntes sobre la tertúlia que ve.
Escolta'm una cosa, que plou al Prat.
Una mica. Jo he vingut en cotxe a l'emissora de ràdio perquè aquesta raó per no mullar-me, però sí que hi plou una mica.
Molt bé. Anem a comprovar quin temps fa, però també, sobretot, a saludar i a compartir aquesta estona amb l'Òscar Cardona, que és col·laborador de Ràdio Castellà. Òscar, bona tarda. Òscar, bona tarda. Hola.
Sí.
Hola, Òscar.
Estic aquí.
Molt bé.
Bona tarda.
Plou a Castellà?
Doncs de moment no plou, però ha plogut i sembla que plourà, perquè el temps està molt, molt... Vaja, allò que en diuen rúfol.
Sí, és molt... està molt bé aquesta expressió. A mi m'agrada molt. Doncs anem a saludar el tercer component de la tertúlia d'avui, el Toni Fernández, tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social. El tenim a Badalona. Toni, bona tarda.
Però crec que hi ha hagut una petita confusió.
Ai,
que... m'han trucat a mi, que sóc...
Ja,
sí, que sóc
ets el Toni. Camacho. Sí, ets el Camacho.
Sí, Toni Camacho. però el coordinador de Federalistes d'Esquerres.
Sí, senyor, sí. El que passa és que... No, però, a veure, sí, en realitat hi ha hagut una confusió, perquè avui el tertulià que teníem de Badalona era el Toni Fernández. L'únic que no sé què ha passat amb el telèfon... que o l'hem anotat malament o no sé què és el que ha passat. Llavors, escolta, Toni, no, mira, jo aprofito. Em dius quin temps fa a Badalona?
Doncs està plovisquejant, però no gaire, eh?
No gaire.
Des del dia que està, doncs ha criat pluja fina, que, sí. Bueno, també que plogui.
Xiribiri. Molt bé.
Bueno, Toni, què faig? Quedo o no?
Anem a parlar amb el Toni, que segurament ens estarà esperant. Et convido que ens acompanyis un altre dia, d'acord?
Vinga.
Gràcies.
A tu,
adéu. No, la veritat és que no ens havia passat mai, Òscar, José María, de tenir... Ja estava disposat, l'Antoni Camacho, que és un dels tertulians de Badalona, estava disposat a quedar-se amb nosaltres, però trucarem al Toni Fernández, que és a qui teníem previst per aquesta tertúlia d'avui. Us sembla que comencem parlant d'aquest pla del govern anunciat ja de cara al cotxe elèctric, que jo no sé, quan sentiu a parlar de cotxe elèctric, de plans i de totes aquestes xifres, què és el primer que se us passa pel cap? Òscar, vinga.
Bé, a mi em passa pel cap que si tingués que canviar-me el cotxe no sabria què fer, perquè estaria dubtant si em compro un elèctric, si em compro un híbrid o si continuo amb un de combustió interna normal i corrent. Tindria dubtes. Perquè, clar, avui dia tenir un cotxe elèctric, si és només elèctric, té el greu inconvenient de que a on te l'endollo per carregar-lo. Si em quedo a la meitat del camí, què faig? Perquè no hi ha masses punts de recàrrega. Després, les bateries. Les bateries és un problema que crec que pot ser molt controvertit, perquè té com ho farem? Quina contaminació pot donar les bateries? Quines matèries primes necessitem per fer aquestes bateries? I una vegada utilitzades, què fem dels residus? Perquè, clar, podem tenir unes ciutats molt netes de contaminació, però contaminar altres llocs. O sigui, la veritat és que ho veig molt... Vaja, un tema que crec que et donarà molt que parlar. Ara bé, les intencions són bones. Com sempre, els polítics donen, doncs, possibles solucions que, si es posen a la pràctica, poden anar bé. És possible, però jo tinc els meus dubtes sempre que parlen els polítics que realment es portin allò que diuen.
Ara sí que tenim el Toni Fernández. Toni, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com estem?
Mira, hem hagut de fer un recorregut per trobar-te al final.
Sí?
Que Déu-n'hi-do.
Ostres, sí. Avui que no he pujat a la ràdio, a casa on vena, doncs... està greu, però estava localitzable fix, que és on sempre em truqueu.
Bé, doncs ja tenim, estàvem escoltant a l'Òscar Cardona, que es troba a Castellà, ja fent aquesta primera intervenció sobre el pla del govern arran del cotxe elèctric. I el José María Mesa, que és el nostre tertulià del Prat, m'imagino que també ja té ganes de disparar. José María?
No, jo és que m'he de canviar el cotxe, perquè l'altre dia anava pel carrer i se me quemó el termostato. I el termostato suposo que me l'han arreglat a la casa, però tinc únicament un tema de 6 mesos de contratació. És a dir, que jo m'he de canviar el cotxe, jo tinc un cotxe normal i corrent, des de primera, segona, tercera, quarta, quinta i sexta.
De marxes.
I m'he de canviar el cotxe perquè no tinc una garantia de que el cotxe meu no es torni, diguem, a quemar. Jo m'he estudiat el tema, i a part de lo que deia el company, també hi ha un problema de preus. També hi ha un problema de preus i de tal. Llavors, clar, aquí hi ha un problema de consciència de que cada vegada els cotxes elèctrics duren més temps. És a dir, 400, 500, 600 metres. Però hi ha un problema de preus, hi ha un problema de tal. Jo crec que estem en un problema d'anar al cotxe híbrido, que és un cotxe intermedio, que los nuevos cotxes híbridos que están saliendo utilizan bastante el tema elèctric, perquè es van cargant contínuament quan es van cargant contínuament en vez de posar-lo, diguem, amb una bateria. És a dir, que el tema... Jo, de totes les maneres que estimin en cotxes, jo en definiré per un cotxe de lo que es diu híbrido, Llavors serà un primer plano, jo suposo que amb el cotxe híbrido, amb la meva edat, tindré prou, però serà un cotxe híbrido d'aquesta primera tongada amb un canvi de cotxe que és imprescindible perquè no porto garantia amb el meu.
Ja veiem que hi ha disparitat d'opinions. Toni, no sé si pensant en un llarg termini, el cotxe elèctric és la solució pensant de manera ecològica i de manera, podríem dir, que assequible. És a dir, parlem de contaminar menys i que no sigui tan car. Això, a llarg termini, el cotxe elèctric, penses que pot ser la solució?
Sí, sí, sí. Penso que pot ser la solució, però que també penso que s'hauria d'adequar a cada lloc a les necessitats. O sigui, aquí, a veure, igual posem cotxes elèctrics a massa i no tindrem prou punts per recargar-los. Si tota aquesta història de que han d'haver-hi no sé quants punts més, 9.000 o no sé quants, això és veritat, que sempre anem a parar el mateix, doncs endavant amb el cotxe elèctric, perquè realment pues no contamina, és més pràctic en tots els sentits, en el sentit ecològic i tot. Ara, és clar, a veure, jo també soc una mica de l'opinió de primer fer el pas a l'híbrid i després de l'híbrid, quan tinguem consciència tots de que ja podem anar parant lloc més que no sigui l'elèctric, poder que fem el canvi a l'elèctric. Però, de totes maneres, ho veig molt complicat, perquè encara jo sóc també del parer, o sigui, que no, des del punt de vista ecològic, no és seriós, però allò d'anar a posar benzina, el repostador, saber el que queda i tot això, mira, és una cosa tradicional que ve d'avis a pares i fills i mira, em costarà, em costaria fer el canvi, el faria, de bon gust, però em costaria.
Mm. Heu sentit a parlar dels vehicles a gas?
Sí, també.
Aquests de gas es donen molt amb el transport públic. És a dir, hi ha tema, el que para que té un problema, i és la capacitat que té on es posa, diguem, el gas, perquè la part d'enrere queda molt, molt afegida per la quantitat d'espai que està el gas. Però aquesta és una solució.
Jo ho dic perquè...
Sí, una altra també és l'hidrogen.
Sí, exacte, també.
També és l'hidrogen, però clar, també hi ha problemes amb el tema dels llocs de recarga.
A més, és
molt perillós, l'hidrogen. Pot explotar. Aleshores, han de ser contenidors molt reforçats. Ha d'estar molt ben fet. I tampoc és fàcil, crec, obtenir hidrogen, diguéssim, a un preu assequible. Aquest seria, potser, el problema. De totes maneres, el Josep Maria Mesa ha tocat un tema que és el preu. Crec que ha sigut, no sé si ha sigut el Toni o el Josep Maria que ha tocat el tema.
No, jo he tocat el tema del preu també, sí.
Del preu. Jo penso que el preu és un tema realment que tira enrere molta gent. Perquè, clar, si t'has de comprar un cotxe que és molt més car que un tradicional, home, vaja, aleshores els ajuts aquests que estan volen donar, que estan programats, com els rebarem? Els rebarem al cap de 2 anys, ens donaran, com es diu en el projecte aquest, doncs uns crèdits tous, però clar, quan rebarem aquests crèdits...
O subvencions de l'Estat.
Però clar, subvencions de l'Estat que els cobrem al cap de 2 anys i d'entrada nosaltres hem de donar, o sigui, hem de pagar tot l'import d'aquest. Llavors, si diguessin directament a les subvencions aquestes, directament quan compres el vehicle, penso que seria més fàcil. Ara bé, quan l'Estat dona, per exemple, 1.000 euros, doncs hi ha 300 que es queda a l'Estat, també. O sigui, que es queda a llavors Hisenda. Vull dir que la gent, quan diuen, no, donarem 1.000 euros o 2.000, sí, bueno, però no és aquesta quantitat. Hi ha un percentatge realment alt que va una altra vegada a Hisenda. Vull dir que s'ha de tenir tot en compte. I si, a més, quan ens ho paguen a 2 o 3 anys, home, vull dir... Vaja, jo penso que és un tema complex i que la idea, ja dic que pot ser molt bona de tenir punts de recarga, donar aquestes facilitats, etc. Però a l'hora de la veritat, com quedarà tot això és el que normalment no sabem.
De fet, aquest pla, el que pretén, segons va anunciar el president Illa, és triplicar en 5 anys el nombre de cotxes elèctrics a Catalunya. Si ara estem en un 14 i escaig de percentatge, la idea és arribar al 2030 a un 40%. Que, bueno, no sé si veieu...
A mi em pareix un poc optimista, però bueno.
Sí, sí, tu, no?
Se sap, quan els polítics parlen mai se sap el que passarà. A mi em sembla molt important perquè, clar, les empreses què faran amb els cotxes que tenen per seus dirigents? Aquest és un problema important.
Bueno, de fet...
Perquè la meva filla, que treballa en una empresa a l'aeroport del Prat, van començar a parlar amb el cotxe elèctric i al final han acabat en un híbrido. És a dir, no està tan clar el tema, m'entens que vull dir?
Uh-huh.
El que pare que és veritat que l'híbrido consumeix molt poca gasolina comparat a lo que feia el meu actual, el que es va cremar, que està, diguem, fastidiat. Això és veritat.
Volies apuntar alguna cosa, Toni?
No, no, exactament això. Vull dir, el tema... Jo ho veig molt just, amb el pla que es posa aquest govern. Veig complicat, amb molts paràmetres que s'han de saltar i s'hauria de la gent conscienciar molt de que hauria d'anar tirant pel dret ja en aquest sentit, i també les empreses automobilístiques. N'hi ha algunes que ho tenen molt clar, però les altres no s'ho tenen tan clar. O sigui, ho veig complicat en un pla tan curt que això pugui esdevindre una matèria formal d'acceptació per part de la població.
Llavors no hem avançat massa respecte de quan es va començar a parlar de tot això, que ja fa alguns anys, i hi havia encara molts escèptics, no?, a l'hora de fer aquest canvi. O sigui, segurament que hi ha moltes persones, així com apuntava al principi l'Òscar i també el José María, que si ara mateix haguessin de canviar-se el cotxe, haurien de fer allò un examen de consciència o a consciència per realment decidir-se si un de gasolina o un híbrid o un elèctric. No està massa clara la tendència, pel que també esteu explicant vosaltres ara mateix, no?
Sí, el tema és complicat.
El tema és complicat
perquè, vaja, jo quan em vaig comprar el cotxe que tinc ara, és un dièsel, em van dir que era el que contaminava menys.
Correcte.
I inclús vaig tenir uns descomptes perquè era un cotxe que contaminava poc.
Uh-huh.
Al cap de 6 mesos d'haver-me'l comprat, van dir que contaminava molt. Ara bé, jo en el cotxe que tinc ara en gasta 4 litros i mig per 100 quilòmetres.
Molt bé.
I en el dipòsit puc fer gairebé entre 900 i 1.000 quilòmetres. Clar, el canvi que em suposaria amb un cotxe no híbrid, en aquest cas, si només fos elèctric, home, seria un canvi brutal, de que al cap de 200 o 300 quilòmetres tinguis que enxufar-lo. Aleshores, vaja, el tema és complicat. El que sí que tinc clar és de que la gasolina i el gasoll s'acabarà. Potser jo no ho veuré, però s'acabarà. Arribarà el moment de que aquestes alternatives s'implantaran d'una manera o d'una altra. Sigui elèctric, sigui hidrogen, sigui gas, però clar, el gas també és un combustible fòssil. Hem de tenir-ho en compte.
Sí.
Vull dir, no sé, el tema... Ja dic, si en vés de canviar el cotxe, potser també m'inclinaria per un híbrid, que, diguéssim, és el mal menor, no? Però...
És un cotxe automàtic, també. Que canvia una mica del senyor de les marxes, no?
Sí, jo vaig tenir un d'automàtic, però era fatal. No tirava i en gastava el doble. Vull dir...
Doncs a casa meva, els meus fills tenen tots cotxe híbrido d'aquests, i hi ha una pressió hacia el padre, que soy yo, que me compre un cotxe híbrido, ¿me entiendes o no?
No pots decidir ja. No pots,
José María. El papa és el carca que lleva el cotxe aquest. Menys mal que s'ha quemat.
Llavors vostè ho té clar. Vostè tindrà un cotxe híbrid.
Sí, sí.
Si viven sí, sí, yo tengo un coche híbrido, sobre todo por presión familiar y porque el coche que tengo me dan 6 meses de garantía, que no es una cantidad importante para un coche.
Ajá.
Debido, digamos, al tema importante de que este termostato se quemó y no han tenido, digamos, garantías de arreglarlo como Dios manda. Però bueno, ahí está el tema.
Bé, doncs continuarem dins d'aquesta incertesa, segurament en el futur més immediat, perquè no en traiem massa l'aigua clara. Canviant de tema, vosaltres teniu smartphone, telèfon intel·ligent? Teniu aquell telèfon que ho porteu gairebé tot a dins de l'aparell?
Sí. Sí, es pot dir que sí.
Sí.
Jo també ho tinc, també ho tinc.
Val, i feu servir el Google Maps?
Sí.
No.
Sobretot,
alguna vegada sobretot, sí, alguna vegada sí.
Toni... Sobretot la meva dona.
Sí. Toni, ha sigut però molt bueno. Contundent, eh?
Contundent.
Sí, no, és veritat. Sí, sí.
Però, i m'estranya, per què?
Per què?
Doncs no, mira, doncs perquè...
Perdona, Òscar, és que li estava preguntant al Toni
perdona,
que diu que no fa servir el Google Maps, no. Que no fa servir el Google Maps. Digues, Toni.
No, des del mòbil no el faig servir, ni l'he fet servir mai. Potser sóc l'únic espècimen rar que hi ha a la meva família que no ho fa, però si haig d'anar als llocs on freqüento ja gairebé m'ho sé de memòria, i si haig d'anar a algun lloc fora que pugui presentar-me dificultat, ho sento, però encara em guio molt pels mapes normals i per les guies de carrers de Barcelona. Sé que sóc em bellugo molt més bé d'aquesta manera, agafant la guia de Barcelona, mirant al carrer i memoritzant-ho o fent una fotocòpia que anant amb un lío amb algun Google Maps, que segur que és fantàstic i meravellós, però que el Google Maps i jo som una mena d'antítesi. Sí, eh?
Òscar, i tu explicaves que la teva dona sí?
Sí, ho dic perquè normalment quan la porto de copilot, doncs ella... ho va mirant mitjançant el mòbil. Jo tinc un tom-tom,
tira
també,
la dreta,
quan vaig
tira l'esquerra, ara endavant.
Sí, tinc un tom-tom, també, sí. Però, segons la meva dona, el Google Maps és molt millor que el tom-tom. I aleshores, doncs, bé, portant una copilot com ella, doncs, escolta, vaig molt bé. Entre la meva dona i el Google Maps ho solucionem.
Llavors, sí
però
que
crec que és una gran eina.
Sí, ja per amb tu, eh? A la que porto la meva dona al costat amb el Google Maps, tot és molt més fàcil. Però
que sí?
Doncs has de portar a la teva dona sempre. Clar. És un miracle.
Bueno, i m'imagino que també o no condueixen les dones.
També, no, també condueix,
no,
sí.
Condueix,
que passa que ella té el seu cotxe i jo tinc el meu.
El que passa què, Òscar?
No, dic que ella té el seu cotxe i jo tinc el meu. I quan fem un viatge una miqueta més llarg de l'habitual, doncs anem amb una miqueta més gran, que és el que porto jo. Mm. I llavors ella és la copilota. El copilot.
Ja.
I si he de fer de copilot jo, també ho faig, però ell hi té més pràctica, tu. No sé, les dones crec que tenen més sentit comú amb aquestes coses.
Parlem del Google Maps perquè ha arribat als 20 anys i com han canviat les coses. El Toni deia, no, el Google Maps i jo no som gaire compatibles. Però és que jo no sé si us heu fixat en la gent jove, la gent jove del vostre voltant, que es mouen absolutament amb el mòbil a la mà i aconsegueixen tota la informació a través de... fent un viatge, per exemple, un viatge. Busquen el que calgui a través de Google Maps. És a dir, des de carrers a cafeteries, a botigues, a el que calgui. O sigui, és una eina que pràcticament ens ha canviat, no?, la manera de funcionar. Heu observat
sí,
això? Sí,
sí. Sí.
Sí, sí.
A les meves filles ho fan tot, però jo quan sé un lloc on hi ha d'anar-hi, jo no busco el Google Maps, jo vaig de memòria, no? És a dir, si has d'anar del Prat a Barcelona i a Barcelona i has d'anar al carrer Avinguda de tal, jo generalment, si he anat alguna vegada, ja vaig per el meu compte. El que passa que quan no ho sé, discutiblement, jo poso el Google Maps.
I et funciona? El saps interpretar
a
i et va
funciona,
bé?
A mi em funciona bé.
Sí.
Sí, sí.
Toni, què deies?
No, que hi havia gent amb el Google Maps davant dels morros passejant per un carrer i caient en una tàpia.
O sigui, per badar. Llavors, no, en sèrio. Llavors, aleshores, dius, home, tampoc es tracta d'això. I, oh, és que no, és que perdoni, badava, que no sé què. Llavors t'ho pregunta, on tens correus? I li dius, mira, aquí girant a la cantonada. I el pobre xicot, que si bé es mata. Llavors, aleshores, amb el Google Maps està molt bé, i és molt maco, i segur, que funciona fantàsticament bé, sobretot per anar a l'estranger. Però, sí, bueno, també té aquestes cosetes, no?
I aquells viatges, Òscar, que anàvem amb els mapes de paper,
tant,
els de carretera.
Sí, sí, tant, allò que no s'acabava mai. Wow. Era un llibre com vaja, semblava el llibre aquell que abans teníem dels llistins de telèfon, quasi. Sí. Eren gruixuts.
Sí.
Jo el que crec que la gent, quan va pel carrer amb el mòbil, a mi em dona la impressió que van amb un professor i van llegint, diguéssim, el llibre de missa. Com si llegessin el llibre de missa. Abans anaven amb el llibre de missa i ara porten el mòbil. I això que dius és veritat. A mi s'han entrebancat diverses persones perquè sembla que vagin només llegint allò. No? Vull dir, i vaja... Després hi ha una cosa que crec que és important. És la poca educació que tenim per utilitzar el mòbil. Per exemple, que en un sopar o en un dinar d'amics la gent estigui pendent del mòbil més del que s'està parlant en una taula, que és de mala educació. I que un no es disculpi si el truquen per telèfon, sinó que ho trobin el més normal del món, interrompre la conversa que s'està tenint per atendre el mòbil, que potser et diuen una tonteria. Vull dir, jo moltes vegades, quan vaig a passejar pel carrer, no l'agafo el mòbil, perquè no crec que hi hagi alguna cosa tan urgent com perquè no pugui estar dues hores sense estar localitzable. I no és... I a més, hi ha gent que s'enfada, escolta, que t'he trucat i no t'he trobat. Bueno, doncs no em veig amb obligació de sempre anar amb el mòbil.
Sí, sí.
El mòbil tiene una pedagogia que nos ha hecho. És una pedagogia de necessitat, que a vegades no hi ha aquesta necessitat. Per sortir, per exemple, a comprar el pa, al migdia no cal portar el mòbil, perquè trigues, a la millor te'n vas una mica de passeig i trigues una hora, i per una hora no val la pena portar el mòbil. Però sí que és veritat que hi ha una pedagogia de que el mòbil és un element intrínseco de la nostra vida.
Sí.
I aquest és un tema important.
Com ha canviat la nostra vida amb Google i concretament amb aquesta aplicació, el Google Maps, que ens dona tanta informació. Doncs ho deixem aquí. Jo, per cert, demà em sembla que faré servir el Google Maps per arribar fins al Prat. José María, que demà ens estarem allà fent el programa especial del Dia Mundial de la Ràdio. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
Felicitats pel Dia Mundial de la Ràdio,
Digues?
Que dic felicitats pel Dia Mundial de la Ràdio a tots els de Cucat Media,
Felicitats a tots, perquè tots formem part de la ràdio. Moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.